Que vagi bé, són les 8.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Salutacions, repassem l'actualitat de les últimes hores. La Generalitat ha presentat avui una demanda davant el Constitucional perquè no admeti la darrera impugnació del govern espanyol contra el nou 9-N. Aquesta acció se circumscriu en el procés obert al Tribunal Constitucional el 29 de setembre passat, quan el govern espanyol va impugnar el primer 9-N. Així ho ha anunciat el conseller de la Presidència i portaveu Francesc Homs, que ha afegit que el govern català reserva el dret de presentar més accions legals. Això ha passat en un dia en què el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha instat el govern d'Artur Mas a seguir amb el seu pla de suport per celebrar el procés participatiu del 9-N i a assumir les seves responsabilitats. I des dels micròfons d'aquesta casa, des de Ràdio Estel, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, ha instat els ciutadans a buscar el seu punt de votació, passi el que passi aquests dies amb el Tribunal Constitucional i amb el govern espanyol. En declaracions a Fórmula Estel, Carme Forcadell ha denunciat que se'ns està negant el nostre dret democràtic i a la llibertat d'expressió, i això és més important encara, fins i tot, que la independència. Canviem de qüestió. L'Audiència de Palma ha fixat per aquest divendres la deliberació, la votació i la sentència dels 14 recursos a la interlocutòria sobre la instrucció del cas Noos, entre els quals hi ha els que demanen l'exoneració de la infanta Cristina. L'advocat Miquel Roca ha dit que confia que sigui arxivada la imputació de la infanta en el cas Noos. I diferents associacions han dut a terme avui una protesta amb la qual han aconseguit aturar 5 dels 12 desnonaments previstos a Barcelona. De fet, a l'inici de la jornada eren 16, però 4 ja s'havien posposat abans de l'inici d'aquesta protesta. I recordem que Isabel Pantoja haurà d'entrar a la presó. L'Audiència de Màlaga així ho ha decretat després de rebutjar suspendre l'execució de la seva pena de privació de llibertat. I fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa Compromís Ciutadà i amb el Joan Ortiz i el seu equip. Salutacions del Jordi Carretero i el Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
De l'11 al 18 de desembre, el Club Més Amics et proposa el viatge de la teva vida. Peregrinació a Terra Santa. T'ho perdràs? Informa-te'n al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
En el context europeu i mundial actual, el poble català vol i pot oferir la seva contribució des de la seva especificitat, arrelat en la seva història, la seva cultura i la seva llengua mil·lenàries.
Del document, al servei dels nostres pobles, dels bisbes de Catalunya.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
El poder dels petits canvis.
Amb Xuamín i Danda.
Xuamín i Danda, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, Joan.
Que estàs a Garriguella?
Sí.
Sí, però no sento les campanes, potser perquè passen 4 minuts.
Ah, pot ser, de les 8. Ja he picat.
Sí, què tal tenim l'ambient avui per allà dalt?
Molt tranquil. Mira, ara sí, les sento jo, estem tocant les vespres. Veure? El que passa és que avui em truques amb un fixe.
Sí, t'estic trucant amb un fixe i també sí, em sorprèn. Per tant, no pots sortir a la terrassa, que és on sentíem les campanes.
Ah, aquí està. Com esteu?
Bé, perfectament.
Preparant-ho tot, oi?
Sí. I com anem de vent i de pluja i de totes aquestes coses?
Bueno, aquí encara no ha arribat gaire, no tant com al Maresme. Aquí estem bastant tranquils encara.
L'aire és fresc?
Sí, ja sí. Comença.
Sí, o sigui, es nota la tardor? Avui sí. Ja dia, no, ja no sé quin dia és, 3 de novembre? Sí.
Preciós tot, sí.
Sí, fantàstic.
Aquí les vinyes, que hi ha molta vinya, ja estan ben vermelles, les fulles, preciós.
Però és que d'això volem parlar avui.
Sí.
Tenia ganes de preguntar-te la importància de contactar, de connectar. Podem fer servir el verb que vulguis, els dos, si vols. Contactar, connectar amb la naturalesa, no?
Sí, molt important. Molt important perquè la vida moderna ens allunya molt de la naturalesa i la naturalesa som nosaltres. Nosaltres som naturalesa. Aleshores, quan ens allunyem de la naturalesa, ni que sigui externa o interna, perquè de fet tot el ioga et porta a connectar amb la teva naturalesa interna. Mm-hmm. Doncs bé, si t'allunyes, aviat començaràs a patir doncs, com pors, inseguretats, estaràs fora de tu, fora del teu ambient, no? I així que sí que és certament important. Mira, jo et volia posar un exemple que se m'acaba d'acudir ara,
Quan esperava
que connectessis amb mi, dic, clar, dic, és que això passa com amb les plantes d'hivernacle, que les treus d'allà, són molt maques, les compres amb tota la il·lusió del món, de que quina planta més bonica i més maca, i al cap de 2 dies...
Clar.
Es penseixen.
Clar.
Són plantes dèbils. Mm. S'han criat en un ambient artificial i a la que retornen a la natura amb el sol, amb l'aire, amb la pluja, amb el vent, tot això, doncs veus que flaquegen. No tenen una solidesa dins la seva ànima, no? Mm. Passa bastant el mateix amb les persones. Arriba un moment que de tant viure en ambients artificials i tan desconnectats del que és la vida, ens falta vida, ens falta vitalitat. I si anéssim a parlar del prana, de l'energia vital, no?, que parlen els ioguis, no?, aquesta energia del cosmos, de l'univers, del que també ens hem de nodrir, no només del menjar, sinó també d'aquesta energia de l'univers, doncs encara ens donaríem més compte que estem molt mancats.
Però a veure, el prana és el concepte vida que nosaltres podem respirar.
Exacte, respirar, menjar, percebre... En el silenci mateix és una font de prana. Mira, tu sabràs bé quan estàs nodrit de prana o quan no, perquè et sentiràs o més vital o més apagat. Fixa't de vegades que en ambients contaminats o que la gent es discuteix molt o que, bueno, centres de grans aglomeracions de persones així tancats, no? Acabes cansat, acabes esgotat i, en canvi... Doncs quan tu agafes estones de silenci, de passejar pel bosc, d'anar sol, i això acabes com regenerat. Doncs algú vol dir, no sabràs què és, no serà només l'aire que és més pur, sinó també serà aquest component de prana, d'energia, de xispa de la vida, no? Que ens dona aquest valor afegit tant pel nostre cos com per la nostra consciència també. Que puguem veure les coses més clares i més optimistes, no? Més positives.
I més optimistes, més positives, sí. Home, és que amb la de sorolls, de fet, ho comentaves ara, i també ho hem comentat en la teva secció altres vegades, la de sorolls que hi ha a la ciutat, la d'ones magnètiques que es desprenen de les antenes, per exemple, o que es desprenen dels aparells tecnològics. Tot això, m'imagino que deu anar restant, no?
Evidentment. El que passa és que jo et diria, Joan, que avui dia em sembla que ens creuen per tot arreu, aquestes zones.
Fins i tot aquí de l'on ets tu ara.
Segur que sí, segur. Bé, però la naturalesa, ja saps que també ens hem anat adaptant a nivell orgànic, a nivell de tot, a través dels segles. Esperem que ens anirem adaptant a el que vagi venint, no? Perquè al cap i a la fi són altres forces físiques del món físic que ens estan invadint. Però sí que al tornar a la natura, per exemple, tu te'n vas a la platja o te'n vas al bosc, no? I camines sol, és important anar sol, també, perquè no és el mateix anar d'excursió i anar xerrant, no? Allà també hi ha contaminació de pensaments, d'idees, de coses que estàs raonant amb l'altra persona, no? En silenci, tu solet, tranquil. Llavors, a lo millor et pares un moment a mirar una herbeta que està allà a terra que no t'hi havies fixat mai. Doncs tot això es connecta amb la naturalesa, parar-te a pensar, a pensar, a percebre, a tocar, a olorar, com diuen ara, abraçar-te a un arbre, que també es fa bastant.
Sí, sí, és veritat.
Tot això són connexions amb algo que dius no és racional i potser no sabràs per què et serveix, però fes-ho, prova-ho, no costa res provar-ho i veuràs que t'estàs tornant a connectar amb la naturalesa a través de l'externa amb la teva interna i allà seràs molt més feliç i tindràs molta més pau. i tot el teu cos i totes les teves cèl·lules s'harmonitzaran una altra vegada amb l'ordre universal. Això que sembla així tan utòpic, t'asseguro que funciona.
El que tinc entès és que funciona molt bé al mar, diguéssim, anar a la platja, al mar, ja si es fan exercicis o no, però perquè el mar és una grandíssima pantalla que t'equilibra o que et desmagnetitza, si aquesta és la paraula. No estic sent tècnic, perquè no en sóc, eh? Però vull dir, de que totes aquestes vibracions o magnetismes negatius que ens impregnen...
Que
el mar et regenera molt, això és el que vull dir.
Bueno, el canvi d'aires, tant mar com muntanya, és diferent l'energia, el prana, per tornar la paraula prana del mar, que la de la muntanya, però totes dues són molt bones. El que passa és que el mar té un afegit. Fixa't que quan vas a la platja, estàs a prop del mar, estàs a prop del cel i estàs a prop de la terra, sí o no?
Sí, és vital.
Amb la qual cosa s'assumen les tres energies. Tens l'energia del mar, l'energia del cel i l'energia de la terra. Amb tot això, si camines descalç, que es descarreguen les càrregues elèctriques, aquelles que fan que de vegades toquis el cotxe i te'n rampis, no?
Ah,
o una altra persona.
Conec l'experiència. Digues, perdona.
No, doncs això, el fet de caminar descalç, la terra fa de conductor, et descarrega d'aquestes càrregues elèctriques que creen tensió dins la persona. És a dir que, bueno, d'una manera o una altra, és molt sa estar a la platja. Jo de vegades hi vaig pel simple fet d'estar una estona allà, busco pedretes, potser ni em banyaré ni m'estiraré al sol, però mira, estàs una estona allà a la vora i també és molt sa, va molt bé.
L'energia del sol, aquesta també hi és, la platja s'hi fa solet. Per tant,
també.
Ja tenim quatre elements aquí, els quatre elements, eh?
Estan tots, i l'aire més pur, i la brisa, i si bufa tramuntana que tot s'ho emporta, no vegis.
Està clar. Suamini Danda, moltíssimes gràcies per la teva presència una vegada més.
Contenta de sentir-te, Joan,
sí,
que vagi tot molt bé.
Sí, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Adéu.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Amigues, amics, Suamini Danda, què tal? Benvingudes, benvinguts. Ha passat Tots Sants i ni la capa ni els mocadors grans. Si antigament l'1 de novembre era el dia d'estrenar l'abric, enguany, i ja en van uns quants així, ens hem de tornar a menjar les castanyes amb mànigues de camisa. La llenya recollida és al garatge des de fa mesos. Allà, al garatge, allunyada de la xemeneia. Les estufes a l'habitació les vam deixar tancades el mes de març passat. La calefacció ni parlar-ne, no la necessitem. I així hem mantingut les nostres converses de família mentre menjàvem els moniatos i fèiem un glob de vi dolç sense caure en què a fora ha espetegat el sol durant tot el dia. Veient que, malgrat que ara es fa fosc abans d'hora, els termòmetres no cauen tan avall com anys enrere. Vivim amb la mira estreta, sense prendre consciència que alguna cosa al nostre entorn canvia. I ho fa, així ho adverteixen els experts, de forma alarmant. Les conclusions dels informes sobre el canvi climàtic ja no ens afecten. Tots diuen el mateix i, com que ja ho hem sentit desenes de vegades, ja no ens portem les mans al cap ni fem res al respecte. Però el cert és que estem a punt d'arribar a un punt de no retorn. En 110 anys, el nivell del mar ha pujat 19 centímetres i això no és poc. De fet, hi ha illes al Pacífic que ja han desaparegut, però com que estan lluny de casa nostra, doncs no ens afecta. Com que els refugiats climàtics, que ja s'està fent servir aquest terme, no sabem qui són, tant se val. Cada una de les tres últimes dècades ha estat més càlida que l'anterior. I què? Doncs no. En 40 anys cal reduir el 70% de les emissions, si no, haurem fet tard. L'informe més important que s'ha fet fins ara sobre el tema assegura que una economia basada en baixes emissions de carboni és sostenible i que mitigar les emissions actuals no impediria el creixement econòmic del planeta. El mateix secretari general de les Nacions Unides, el senyor Ban Ki-moon, ho deia diumenge en la presentació d'aquest estudi al que fem referència a Dinamarca. I afegia que no hi ha pla B perquè no tenim un altre planeta. I penso, tenim el món que mereixem. Tenim el món que nosaltres hem construït, perquè el planeta és el resultat d'allò que nosaltres fem. Per més petits i insignificants que puguem ser una sola persona entre 7.000 milions, és un símptoma de com ens comportem, de la nostra activitat humana. Tots en formem part del planeta, tots en tenim una part de responsabilitat, tots hi tenim coses a fer per millorar-lo. I aquesta reflexió, que a mi em ve al cap quan llegeixo les notícies sobre aquest informe que es presentava, com dèiem, a Dinamarca, no ha de servir com a, no han de servir aquestes reflexions com a argument d'autoculpabilització. Veure com l'entorn es degrada fruit de la manca de relació nostra amb la naturalesa ha de servir per estimular-nos a estimar-la més, a establir contacte amb ella, com dèiem amb la Swami Nidanda, a buscar-la en tot moment i a vetllar per la seva protecció, sortir més a respirar aire fresc de la muntanya. No havia, quan he escrit això, no havia parlat encara amb la Swami Nidanda, com us podeu imaginar. A passejar pel bosc, a estar en contacte amb el color verd, hauria de ser assignatura obligatòria a totes les escoles. Així que siguem-ne conscients tots, posem-hi remei col·lectivament. No deixem que les grans empreses prenguin decisions per nosaltres, perquè que elles decideixin o deixin de contaminar també depèn del nostre model de consum, dels nostres hàbits diaris, del nostre comportament. Fem-ho per tornar a menjar castanyes al costat de la xemeneia o amb les estufes engegades. Fem-ho abans no sigui massa tard, però per favor, fem-ho. Avui ho fem al programa amb el Mario Ramírez de les Vies de So, com sempre, el Xavi Pagan a la producció. Salutacions, tio. Tot bé o què? Sí? Ok? Fantàstic. I Joan Ortiz i Serra, qui us parla, ens trobareu a periodismeiconsciència.org i al facebook.com/compromisciutadà. D'aquí uns instants, de fet, d'aquí uns segons, perquè ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic, ens escoltarà, ens atendrà el director d'Intermón Oxfam, Francesc Mateu. El nombre de mil milionaris es duplica durant la crisi mentre la desigualtat arriba a nivells extrems. D'això en parlarem ara uns minutets amb, com us deia, en Francesc Mateu, director d'Intermón Oxfam. També al programa parlarem del negoci d'un bé tan necessari per la vida com ho és l'aigua, de noves tarifes i de què les fa créixer tant. L'Eloi Badia, que és membre portaveu de la plataforma Aigües Vida, ens ho explicarà amb pèls i senyals. I al final, Enric Tintoré ens té preparat el seu punt de llum. Avui veurem de qui en tema ens parla. I ara sí, parlem amb el Francesc Mateu, perquè les 80, el director d'Intermón Oxfam, com us dèiem, perquè les 85 persones més riques del món, i estem ja entrant en matèria, augmenten la seva fortuna en mig milió de dòlars per minut en l'últim any. Una altra xifra. Les 20 fortunes espanyoles més grans van augmentar la seva riquesa en 15.400 milions de dòlars entre el 2013 i 2014 i avui dia tenen tants diners com el 30% més pobre de la població. Són algunes de les dades que es desprenen de l'informe Iguals. Acabem amb la desigualtat extrema. És hora de canviar les regles que Oxfam va presentar la setmana passada a més de 50 països del món. Francesc Mateu, bona nit.
Hola, bona nit.
Director d'Intermón Oxfam, gràcies per atendre'ns la trucada.
A vosaltres per trucar.
En altres paraules, s'ha més que duplicat el nombre de mil milionaris al món. I la pregunta és òbvia, no? Per quins motius?
Doncs pels motius que més o menys tots coneixem, i que són, per una banda, que hi ha una desregulació dels mercats i que el fet i que estem en un fenomen en espiral que fa que aquesta gent, al tenir més diners, té més capacitat de pressionar per legislar a favor seu, amb la qual cosa hi ha una espiral de regulació dels mercats i que ha passat influència al moment d'elaborar les lleis, que fa que hi hagi una gent molt privilegiada.
I les conseqüències de tot plegat són?
Les conseqüències és que, com que la riquesa és una, quan uns tenen molt, els altres tenen molt poc. Malauradament, la xacra d'avui dia no és tant la pobresa com la desigualtat, perquè sabem que hi ha recursos per tothom i el que hem de lluitar és contra les desigualtats, com a mínim contra les desigualtats extremes.
I llavors, per on passa la solució?
Pues la solució passa per evitar els mecanismes que permeten que haguem arribat en aquesta situació. La situació passa per tenir democràcies més madures, democràcies molt transparents, democràcies on coneguem exactament què s'està fent. La solució passa per fiscalitats redistributives i la solució passa per assegurar els drets mínims, els drets de la salut, els drets de l'educació, els drets de la vivenda, perquè d'alguna manera si tenim assegurades aquestes tres coses, com a mínim, per la part de baix hem posat un terra i la gent aconseguim que no passi el dintell de la pobresa cap avall. Si podem assegurar uns mínims, com a mínim assegurem que per baix no creix la desigualtat.
Sembla mentida que estiguem parlant ara en aquests moments d'això, que s'ha presentat aquest informe la setmana passada, però que ho dic molt de memòria, perquè ho he fet abans de venir a la ràdio. M'ha semblat veure que era el diari Ara, que demanava, que titulava que més de... No sé quantes empreses, però que demanaven més de 30.000 milions en retallades, encara. No sé si ha tingut ocasió de llegir-ho així ràpidament.
No he tingut
doncs
ocasió.
Encara més austeritat, no? Per això dic que em sembla com un contrasentit. I eren empreses, en referència al que deia vostè, d'aquest lobby.
Sí, no, tenim un problema si seguim retallant drets perquè ens hem equivocat on posem el punt de la solució, no? A l'estat espanyol, només que perseguíssim tot el frau fiscal que hi ha, no hauríem d'haver fet cap retallada. Això ens dona una idea de la magnitud de les xifres de les que estem parlant, no? Uh-huh. I fins i tot, també, una de les coses que hi ha a l'informe és que la persona més rica del món, si es gastés 1 milió d'euros cada dia, tardaria 220 anys a gastar-se tota la seva fortuna. I ens dona una idea de fins a quins nivells, hem portat exageradament això de la riquesa extrema, perquè és que no té sentit que algú tingui absoluta incapacitat de gastar els diners que té, ni ell, ni els seus fills, ni els seus nets.
I més quan la humanitat encara no arriba als 220 anys de vida.
Exacte.
I tampoc tindria sentit així, però bé.
No, ni així.
I quin és el cas espanyol? Què passa? A part del frau fiscal que ens comentava, no?
En el cas espanyol doncs estem en situacions semblants, no? Hi ha tres persones que tenen el mateix que el 20%, tenen la mateixa riquesa que el 20% de la població més pobra, i en el cas català, doncs, si sumem la fortuna de les 20 persones amb més fortuna a Catalunya, tripliquen el pressupost de sanitat de Catalunya o tenen un PIB semblant a la República Democràtica del Congo. Amb la qual cosa, una altra vegada, estem davant de les desigualtats extremes, no? I hem d'aconseguir el que comentàvem abans, aquests mecanismes que evitin que puguem arribar a aquests extrems, perquè no tenen sentit.
Ben, si ho entès bé, les tres persones més riques o les tres fortunes a Catalunya són... tenen una fortuna superior que el PIB...
Les 20. Les 20.
Ah, les 20. Les 20. Igualment em sembla...
Sí, no canvia gaire.
No. Uh-huh. I llavors després també l'informe parla del cas d'Amèrica Llatina i el Carib, que és on hi ha més desigualtat a nivell planetari, si ho entès
sí,
bé.
Sí, efectivament, són tots nivells de desigualtat. A nivell d'Europa, Espanya en aquests moments és l'estat amb més índex de desigualtat. L'índex de desigualtat es mereix amb una cosa que es diu coeficient Gini, i a nivell d'Europa són els que tenim el coeficient Gini més alt. Però a nivell del món, a Amèrica Llatina és on hi ha més desigualtats. Però de totes maneres tenim desigualtats de tot arreu. A l'Àfrica convivint amb 358 milions de persones sota el nivell de la pobresa, hi ha 16 persones que tenen més de 1.000 milions d'euros, fortunes superiors a més de 1.000 milions, i estan convivint amb aquestes altres. És un tema que tenim escampat arreu del món, que, com tu deies, durant la crisi s'han duplicat el número de persones amb més de 1.000 milions de fortuna, i en aquest moment encara té molt menys sentit que en d'altres.
Mm-hmm. Aquestes dades sí que s'advertien. Potser aquestes tan precises no, però sí que cada cop menys rics, però que tindran més poder adquisitiu, cada cop hi haurà més pobres que tindran menys poder adquisitiu, i en canvi no es fa res al respecte.
Bé, aquí està una miqueta part de l'objectiu de l'informe, que és que en siguem conscients, és a dir, amb aquests nivells de desigualtat és impossible combatre la pobresa, i amb aquests nivells de desigualtat és impossible que les persones, que totes les persones tinguin els mínims drets i respecti la seva dignitat humana. No? Mm-hmm. I des d'aquest punt de vista és absolutament ètic i pertinent que lluitem contra la desigualtat extrema.
Mm-hmm. I de quina manera s'ho planteja fer-ho Intermón Oxfam, en aquest cas?
Ens hem posat un pla de 5 anys per anar lluitant en tots aquests temes que
de
he
quants,
parlat.
Perdó? De quants?
5.
5 anys?
Mm-hmm. D'anar lluitant per tots aquests temes en concret. Volem que en els propers objectius del mil·lenni, els que es faran fins al 2030, el combatre la desigualtat sigui un tema bàsic. Volem i estem treballant perquè la fiscalitat a casa nostra sigui absolutament redistributiva. Estem treballant perquè hi hagi fiscalitats redistributives a tots els països del món. Volem treballar perquè hi hagi una democràcia molt més transparent. Volem que les empreses acabin fixant uns índexs de diferència de sou del que cobra més al que cobra menys, que no superin la relació de 1 a 20. L'informe és molt extens, el podeu trobar a desigualdat.org, i podré trobar totes les propostes que es fan, així com un diagnòstic complet del problema del que estem fent un resum ara.
I a més amb vídeos, amb sí. Gràfiques, hi ha de tot, eh? Per tant, està bastant complet, eh? Francesc Mateu, moltes gràcies per atendre'ns a la trucada del Compromís Ciutadà, director d'Intermón Oxfam. Bona nit.
Moltíssimes gràcies i als tots que tingueu interès, mireu-vos aquesta...
Almenys que serveixi per tocar consciències i perquè sí. Les persones ens hi puguem posar d'alguna manera, perquè en definitiva qui fa el món som nosaltres. Si ens queixem de com està el món és perquè nosaltres l'hem fet així, alguna implicació en tenim.
I nosaltres hem de fer diferent.
Moltes gràcies, bona nit.
A reveure, bona nit.
Que vagi bé, bona nit. Ara, mentre parlàvem amb el Francesc Mateu, també he tingut temps de buscar per internet així molt ràpidament aquest titular del diari Ara, que li feia referència, de les grans empreses espanyoles demanen noves retallades de 30.000 milions. Proposen fer ajustos, estic llegint literalment, en l'administració de 5.000 milions i un pla de lluita contra el frau fiscal i laboral que recaptaria 20.000 milions més, entre altres mesures. El Consell Empresarial per la Competitivitat, així com s'anomena, ha reclamat al govern espanyol mesures d'ajust addicionals per valor de 30.000 milions d'euros, però sense penalitzar el creixement, per la qual cosa haurien de recaure més per la retallada de la despesa que en l'increment dels ingressos. I atenció, perquè ara fem una petita pausa musical i tot seguit parlem d'aigua.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència. El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Bé, seguim endavant després d'escoltar aquest tema de Maná, quan Los Ángeles lloren en honor a Chico Méndez, assassinat, i ara no recordo l'any, no sé si eren els anys 90 o finals dels 80. Assalto a mano armada, Eloi, et sona, per casualitat? No, 15 anys devia ser complicat, no? Avui l'Eloi Badia és amb nosaltres, ell és portaveu de la plataforma Aigua és Vida, que enviava un comunicat la setmana passada en la que considera que l'increment de la tarifa de l'aigua, un increment de 32,4 milions d'euros pel proper any, pel 2015, és il·legítim, i en aquest comunicat explicava el per què. Avui, com us dèiem, com el sentíem, ens acompanya l'Eloi Badia, que és portaveu d'aquesta plataforma Aigua és Vida. Amb ell intentarem esbrinar què hi consta en la factura que rebem a casa periòdicament sobre el nostre consum d'aigua. Bona nit, Eloi.
Hola, molt bona nit.
Anava a dir perdona per l'assalt a mano armada, per aquest atracament, però igual penso temes d'ecologia, no sé, vosaltres que esteu amb el tema de l'aigua, igual Chico Méndez, no?, que va ser tot un personatge a Brasil, potser et sonava per 15 anys va ser assassinat. En qualsevol cas, no hi ha problema, perquè això segur que ho trobem a internet. Va, primer de tot, posem-nos bàsics, no?, per anar-nos situant en context i per saber qui distribueix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Doncs, mira, jo, per posar-nos molt bàsics, o sigui, el rebut que rebem a casa nostra, normalment ens trobem que primer ens parla de lo que és el servei d'aigua, després ens parlen d'una cosa que es diu el cànon de l'aigua, i finalment a vegades hi trobem, doncs, taxes pels residus.
Sí.
Doncs, sobretot, avui ens centrem en el primer concepte. El que dèiem que era el cànon de l'aigua són aquells impostos ambientals que tenen a veure amb tota la depuració, amb tot el sanejament de l'aigua, però avui ens centraríem amb el servei. I dintre del que és el servei trobem dos gestions, una que se li diu en alta i una que se li diu en baixa. En alta és l'aigua que captem dels rius o del mar, per exemple, amb una dessaladora o dels aquífers, i que ens porten fins al dipòsit municipal. I en baixa és l'aigua des d'aquest dipòsit municipal fins a les nostres cases. Per tant, en general, quan parlem qui gestiona l'aigua avui en dia a l'àrea metropolitana o a Barcelona, parlem d'aquesta gestió en baixa, d'aquest cicle urbà, d'aquestes empreses, doncs, que agafen l'aigua des del dipòsit i ens la porten a casa nostra.
Que estan a vegades relacionats amb els que també estan a la primera part del procés, o no?
A vegades sí. El que ha passat a Catalunya és que els que gestionaven l'aigua fins fa dos dies era una empresa pública que es deia Aigües Ter Llobregat, i avui en dia s'ha fet una concessió que ha guanyat Acciona, però que està, podríem dir, en els tribunals. O sigui, tenim una concessió una mica en l'aire, perquè es van presentar dos actors, un va ser Acciona i l'altre va ser Agbar, Aigües de Barcelona, i no està clar què acabarà passant amb aquesta concessió. I aquest Aigües de Barcelona sí que ens els trobem a l'àrea metropolitana, no?
On està el quid de la qüestió amb aquesta adjudicació? Perquè recordo que vau venir la temporada passada i en vam parlar, d'això, amb Acciona i Agbar, però recordem, fem memòria.
Sí, d'alguna manera, Aigües de Barcelona posa un recurs dient que Acciona no ha complert d'alguna manera els requisits, o el seu formulari d'alguna manera de licitació era incomplet, i el posa davant d'un organisme que en aquell moment gestionava els contractes públics a Catalunya, no? I aquest organisme li dona la raó. Llavors això fica la concessió, podríem dir, en l'aire, i el que fa la Generalitat és d'alguna manera denunciar la resolució d'aquest propi organisme, no? Aquest organisme que penja de la Generalitat és denunciar la pròpia Generalitat per tal que la seva sentència no pugui ser efectiva. I això és un procés judicial en el que anem trobant recursos, apel·lacions, arriba al Tribunal Superior. L'última ha sigut que el Tribunal Superior torna a donar la raó a aquest organisme i, per tant, a la resolució d'Agbar. I ara mateix doncs, la Generalitat tornarà a impugnar i al final acabarem al Suprem. No? O sigui que pot ser que l'any que ve torni i segueixi dient que aquesta concessió no sabem com es resoldrà. I un dels grans dubtes és, en cas de que al final Acciona no pugui prestar el servei, tampoc queda gens clar que això s'hagi d'otorgar directament a Aigües de Barcelona. Podria ser que haguéssim de tornar al punt inicial, que és que recuperem una empresa pública fins aquell dia modèlica a nivell mundial i exemplar, que tenia beneficis, que era eficient, i ja haurem de veure si algun govern es torna a plantejar la seva privatització o ja ens estava bé com estava anant.
Però malgrat tot, que quedi clar que la gestiona Acciona ara.
Ah, en aquests moments l'està gestionant Acciona. Bé.
Recordo que explicàveu tota aquella història de la desalinitzadora, em sembla,
sí.
de la rentabilitat que se li fa, de l'ús que se'n fa d'aquesta planta, mm-hmm. no? De si era privada o pública.
Clar. Primer, bueno, estem parlant de grans concessions, eh? Estem parlant d'un contracte de gestió que es valora en 1.000 milions d'euros. O sigui, això és dintre dels pressupostos de la Generalitat són les grans inversions que va aconseguir, no? O sigui, són contractes de país, podríem dir, no? I és un contracte de 50 anys. Vull dir que el paper que avui en dia tindrà Acciona o l'empresa que concessioni doncs és molt important. En aquest cas, a més, doncs, gestionen tot el que seria el trasbassament del Ter cap a la ciutat de Barcelona. Penseu que a Barcelona la meitat d'aigua que consumim no és ni del Besòs ni del Llobregat, sinó que ve del Ter. I, a més, ara tenim una desaladora per en temps de sequia. No? El que ara ha passat és que a l'entrada del nou actor s'han canviat els règims de funcionament. I ara, per exemple, doncs, s'han de buidar encara més els embassaments perquè la saladora comenci a funcionar. No? D'alguna manera, hi ha menys garantia de retorn que d'acabar l'Alter, no? Que era una demanda històrica de tota la conca del Ter, de que tinguessin un cabal ambiental i un cabal d'aigua doncs més elevat del que tenien fins ara, perquè el gran monstre de l'àrea metropolitana s'emportava doncs, gran part del seu cabal ecològic, no?
Però no acabo d'entendre, o millor dit, de recordar aquesta relació, que en el moment en què es privatitzava es deixava d'utilitzar tant Es deixava d'utilitzar tant, diguéssim, per no consumir, per no gastar, era una cosa així.
Bueno, perquè la dessaladora és una aigua que surt més cara i, per tant, quan tu tens una aigua del Ter que et surt pràcticament a cost zero, evidentment, t'interessa més tirar tant com puguis del Ter i no haver d'activar la dessaladora.
Quan ets una privada.
Quan ets una privada. Uh-huh. Això que després tingui un impacte doncs, pel riu, pel cabal i per la gent que veu aigües a baix d'aquest transvasament, doncs semblava que no era tan important, no? I doncs el que va fer és que el règim d'activació de la dessaladora s'activés més tard i, per tant, consumíssim sempre més aigua del Ter que no pas de dessalació. Clar, des d'un punt de vista ambiental, doncs és una aberració. I això a quin punt ens porta? Que la dessaladora està funcionant a mínims, només a un 10%, no? Perquè no es pot parar del tot, sinó això et podries d'alguna manera malmetre-la, i per tant no es produeix cap mena d'amortització. O sigui, també això fa que la pròpia viabilitat d'haver fet una infraestructura d'aquestes magnituds doncs avui en dia estigui en qüestió, perquè si tu tenies previst doncs, donar-li un consum de 20, del 30, del 40 i estàs tot el dia al 10, doncs, evidentment, no hi haurà manera de poder-la amortitzar, no? I acabar generant doncs, una deuta quasi permanent doncs, provinent de la saladora.
Puf!
Això en alta.
Això en alta.
Anem cap a la baixa.
Sí, de fet, ara... Bé, anava a preguntar per precisament aquests punts del comunicat, no? N'hi ha moltíssims. I, a veure, francament, una persona que no hi està ficada, doncs és una mica farragós, perquè hi ha xifres i perquè és molt tècnic tot plegat, no? Sí. I per això, vaja, convidar algú que ens ho subtituli una mica o que ens faci de traductor i que ens expliqui què hi trobem a la factura i què és el que hi sobra, no? Per on començaríem?
Comencem per qui gestiona la baixa, eh?
Sí.
Que a Barcelona és una empresa mixta. Una empresa mixta que gestiona...
Repeteixo tot això, la baixa del dipòsit a les llars. Eh? Qui s'encarrega d'això? Digues.
Doncs és una empresa mixta que està formada en un 85% per Agbar i en un 15% podríem dir que és capital públic en l'àrea metropolitana. Es diu Aigües de Barcelona, per tant, això s'ha constituït fa un any i, per tant, poca gent se n'haurà adonat que ha canviat, però realment, encara que tingui el mateix nom, podríem dir l'ordre jurídic o l'empresa avui en dia ha canviat completament, no? O sigui, avui en dia és una empresa mixta, participada en un 15% per l'àrea metropolitana i amb un 85% per Agbar.
Ara, perdona, això no ho entenc. Agbar o la Societat d'Economia Mixta? O vol dir això? Vol dir, que, vol dir precisament que això. Les dues.
Societat d'Economia Mixta vol dir que és una empresa
conjunt,
mixta.
El conjunt, exacte. Vols dir.
I ara, recentment, que això crec que ja s'ha aprovat a l'últim ple d'àrea metropolitana, també entrarà en la part d'Agbar, un 15% li donaran a Catalunya, a Criteri a Caixa, a la Caixa de Catalunya. Per tant, tindrem tres actors. Un financer, que es diu la Caixa, una empresa de gestió privada, que es diu Aigües de Barcelona, i l'àrea metropolitana, un 15%, i en aquest cas a Agbar li quedarà un 70%. Uh-huh. Llavors, el que nosaltres ens trobem és amb la nova proposta de tarifes per de cara al 2015. I ens trobem que dintre el titular que ens ficava en la taula l'àrea metropolitana, que era que només pujarà un 2,47%, que podríem pensar que potser és poc o no, amb la situació actual doncs potser no és tan poc, però que no...
No és una xifra exagerada.
No és una xifra exagerada. No. Doncs nosaltres comencem a rascar, no? I diem, bueno, doncs què hi ha més aquí al darrere, no? I comencem a detectar una sèrie de costos que ja havíem denunciat l'any passat, que consideràvem que no s'havien de posar la tarifa i que d'alguna manera tornem a denunciar perquè segueixen formar part d'aquesta tarifa, no? I alguns són prou curiosos, no? I si vols els podem
repassar. Sí, clar, 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 i tant. Que això d'alguna manera és el que ajuda la gent a saber quan li arriba la factura... la part dels diners on estan anant, eh?
Clar, què ens passa?
Aquí la importància.
Quan ens arriba la factura nosaltres veiem quota fixa, quota variable, no? Però no sabem realment on va destinat aquest diner, no? No sabem quina és la partida personal.
Clar.
Però nosaltres hem començat a regirar tot això, no? I doncs la primera cosa que ens sobta molt és que trobem una cosa que li diuen cànon de coneixement. Això ve a dir que per nosaltres poder accedir al coneixement d'aquest actor privat, Aigües de Barcelona, li hem de pagar, diuen, un 3,5 de... el volum de negoci, que això té un ordre de magnitud de 5 milions d'euros. Clar, en aquest cas, nosaltres, per exemple, denunciem que, en principi, quan tu has fet una licitació pública, tu ja valores aquest know-how i és un actiu i per algun motiu se li otorga a una o una altra empresa i ella ja s'ho cobra amb els seus beneficis. No és un sobrecost. O sigui, nosaltres no hem de pagar un extra per un know-how. És una aportació que, evidentment, fa una empresa i per això guanya o per això gestiona un servei, no?
Però no acabo d'entendre el concepte know-how.
Doncs el concepte know-how realment és així de difús i es podria traduir en fer càtedres d'empresa a la universitat, es podria traduir en generar dividends o es podria traduir en fer projectes d'investigació que poden tenir o no tenir massa a veure amb el que passa a l'àrea metropolitana.
En qualsevol cas, és inventar-se una excusa per pujar una mica això. Aquesta és la sensació que m'arriba a mi.
Inclús l'Agència Catalana de l'Aigua va fer un informe dient que aquest cost no tenia cabuda en un rebut. Bàsicament podríem dir que és com puc augmentar els beneficis dient-li d'una altra manera, perquè, evidentment, si al final el que fan és jo vaig a la Universitat Politècnica de Catalunya, elimino tots els màsters d'aigua i a partir d'ara només hi ha un màster que està controlat per Aigües de Barcelona, doncs no sé jo quina legitimitat s'ha de fer això amb el rebut de l'aigua, no? O si no m'ho gasto, doncs segurament serà perquè aquest know-how que tenen els meus treballadors o els meus accionistes doncs tinguin més dividends, no? Per tant, era un primer concepte que deia, mireu, ja que les coses van tan mal dades, aquest cànon de coneixement creiem que no toca, no?
5 milions fora l'any, no? 5 milions l'any.
Mm-hmm. Segon element que ens trobem.
A veure.
I aquest... Primer faig una entrada, perquè jo crec que és interessant. Primer
són... Previ.
Sí, les pèrdues d'aigua, no? Això és l'aigua que d'alguna manera arriba a la ciutat de Barcelona i no es consumeix, perquè hi ha fuites, perquè no hi ha bona mesura en els comptadors... Bueno, o sigui, les pèrdues d'aigua, o dit la contrària seria el rendiment de la xarxa, se situa en un 18%, en un 20%. Vol dir que un de cada 5 litres que entren, que avui en dia es comptabilit, bueno, entren a la xarxa, ningú les consumeix. Però com es fixa la tarifa? Doncs la tarifa es fixa, amb algú tens en dir, que és jo he de comprar l'aigua en aquesta alta i, per tant, jo compro 100. Independentment que jo després només en consumeixi 80, jo m'asseguro que a mi els usuaris em pagaran 100. Per tant, no tinc cap interès en comprar menys, perquè en consumeixo menys ni en millorar la meva eficiència, perquè jo, al revés, com que jo en aquests que compro després hi puc imputar benefici industrial, com més en compri, millor pel meu negoci. Per tant, començant a trobar una gran diferència entre l'interès que podríem tenir en haver-ne de comprar menys perquè som més eficients i l'interès que pot tenir el soci privat en jo en compro tanta com puc i després, si tinc pèrdues, doncs tinc pèrdues. Doncs en aquest cas, que és una perversió, podríem dir, del sistema de tarifes, perquè s'hauria de fer tot el contrari, la Generalitat va crear una mena de multa o una mena de penalització a aquelles empreses que no eren rentables, no? En el cas d'Aigua de Barcelona, doncs, que té un 20% de pèrdues, ciutats com Mataró només tenen un 10%, vull dir que és un volum de pèrdues important, la multa s'elevava fins als 2,6 milions d'euros. Què hauria d'haver passat? Doncs que se li diu a l'empresa, escolti, l'any que ve vostè tindrà 2,6 milions d'euros menys de beneficis, per tant, comenci a ficar-se les piles. I segurament ens trobaríem que l'any següent ja no en comprem 100, sinó que en comprem 90, i ja no tenim 20% de pèrdues, sinó que en tenim 15, no? Perquè començarien a veure que els interessa solucionar la situació. Què, en comptes, què van fer? Ens ho van col·locar en el rebut. Per tant, tots els usuaris paguem una multa que hauria de contribuir a l'eficiència.
I la Generalitat no hi pot fer res perquè és l'administració, en definitiva, la que imposa aquesta regla.
Bueno, com que l'àrea metropolitana ho accepta, d'alguna manera és còmplice d'aquesta situació. Nosaltres hem demanat, en aquest cas l'Agència Catalana de l'Aigua no pot, només pot fer un informe valoratiu, l'hem de tornar a fer, i hem demanat a la Comissió de Preus que no accepti que avui en dia ens facin pagar els ciutadans doncs una multa perquè les pèrdues a Barcelona són molt elevades.
Falta d'eficiència. O sigui, es considera que és molt el 18%, no?
Sí, comparat amb les empreses públiques de Catalunya, sí, podríem parlar d'estar amb un 10, amb un 12, amb un 13.
Però realment aquest percentatge està calculat bé? Sí. És a dir, no s'infla ni es desinfla ni per interessos?
No, jo crec que es pot calcular bastant acuradament perquè tu saps quanta aigua has pogut cobrar, o sigui, els comptadors de casa, i quanta n'has hagut de comprar. Sí. Per tant, ràpidament dius, jo n'he pogut ingressar tanta i n'he hagut de comprar tanta, per tant, tinc un forat que no sé on està de tanta quantitat d'aigua, no?
D'acord.
Doncs aquesta és una primera, no? Aquesta pèrdua, doncs que ja salta a la vista que no l'haurien de pagar els ciutadans, no?
Has encertat molt, aquí en el paper, o sigui que déu-n'hi-do. I això que te n'estàs deixant, que les deixes expressament. Cànon d'abastament.
Cànon d'abastament. Aquestes són aquestes també curioses, no?
Tot això, perdona, avui amb l'Eloi Badia parlant, ell és portaveu de la plataforma Aigües Vida, i estem explicant una mica què és el que s'inclou dins de la factura de l'aigua i què hi sobra a criteri de la plataforma Aigües Vida. Amb un portem dos principis, ara anem per un tercer, que és aquest, el del cànon de l'abastament.
Atenció, aquí l'àrea metropolitana diu que ens pot arribar a cobrar 20 milions d'euros com un ingrés que no sabem què en vol fer. O sigui, en cap lloc diu per què seran. En principi haurien de ser per reinventir-los el servei, però el servei, d'alguna manera, ja està cobert amb la resta de costos i les inversions van a banda. Per tant, són 20 milions d'euros doncs, que no sabem si van a salvar els comptes dels municipis o a quin ús vas. No? El que nosaltres sempre diem és una mena de crear un impost encobert, una mena de fiscalitat a través del rebut de l'aigua. O sigui, si en el cas d'Aigües Ter Llobregat ens fan pagar 1.000 milions d'euros, aquí ens fan pagar 20 milions d'euros cada any, que d'alguna manera van a l'àrea metropolitana sense saber per què. No? I nosaltres considerem que és un cànon impropi, o sigui, el rebut de l'aigua, perquè us fa una idea, en el cas de Girona, aquest cànon va acabar pagant obres d'art. O sigui, quan els ciutadans aixecaven l'aixeta, estaven comprant un fons d'obres d'art, perquè l'Ajuntament havia decidit que amb aquells diners compraria fons d'obres d'art. Evidentment, en una ciutat on estan havent-hi tants d'aigua, estan havent-hi desnonaments, estan havent-hi talls d'electricitat i tal, van dir, escolti, vostè creu que s'ha de ficar a cobrar obres d'art amb el rebut de l'aigua? O sigui, que...
És en cultura, és gastar-se els diners en cultura.
Bueno, o és tergiversar un impost tan estrany com el rebut de l'aigua, no? Perquè hi ha altres imposts doncs, molt més progressius, hi ha l'IRPF, hi ha... Vull dir...
O en tot cas que es diguin que es gastarà abans de fer-ho, no? O l'Ajuntament de Girona ho va avisar abans, va dir ens gastarem els diners amb això?
No, com funciona normalment? Normalment, un alcalde, quan privatitza un servei, diu quan m'ofereixes. I, curiosament, i això és constantment, aquest cànon concessional, fiquem un exemple, valorat en 20, s'ingressen 10 els 4 primers anys i la resta, paulatinament, al llarg de la concessió. Curiosament, es gasten la meitat en el període electoral. I ens podem trobar que s'asfalten carrers, que es fa el gimnàs que quedava pendent, que s'arriba...
Sí.
Vull dir, acaba sent un element que juga un altre paper, podríem dir, inclús, parlem d'una mena de compra de voluntats o una mena de... i que l'aigua acaba jugant un paper de difícil legitimitat, no?, aquest rebut. Vull dir, en el cas de l'àrea metropolitana, doncs, ostres, 30 anys, 20 milions, són 700 milions d'euros. Jo no sé si té tant sentit que el rebut de l'aigua estigui assumint aquests costos. I doncs, què han fet? Van dir, el primer any, 2014, en cobrarem 6,5. I la resta, a partir de 2016. I aquest 2015 ens diuen que en cobraran 3 milions més, cobraran 9,5. I la resta, a partir de 2016. Per tant, pràcticament aquests 2,47% que dic que puja és perquè han augmentat 3 milions aquest cànon d'abastament, però què amaguen? Que a partir de 2016 hi hauran 24 milions pendents més els 20, o sigui, de cop i volta entraran 44 milions que començaran a cobrar paulatinament. No? Per què fan aquest moviment ara? Bueno, estem en any d'eleccions. O sigui, ningú se li escapa que ara fer una pujada de tarifa podria ser bastant impopular i, per tant, ens ho amaguen i ens diuen mireu, aquest any no cobrem, però ja cobrem l'any que ve més interessos, no? Per tant, també denunciem doncs, aquest tripijoc que estan fent.
Trasllada, transmet sensació d'impotència, eh?
Sí, clar.
Totalment, eh? Seguim. Però hi ha els beneficis d'abastament que també destacaves, no?
Bueno, no és res nou, eh? Simplement que davant de tots aquests costos que denunciem, doncs s'hi grava benefici industrial. Per tant, de l'aigua que es perd, aquesta empresa mixta, principalment Aigües de Barcelona, hi grava benefici industrial. Nosaltres calculàvem, doncs, per exemple, de l'aigua que es perd, 4,8 milions d'euros. Del cànon de coneixement, hi grava benefici industrial, 500.000 d'euros. De la penalització, hi grava benefici industrial. No? I, per tant, al final ens trobem 5 milions més d'euros extras d'uns imports que ja considerem que no hi havien de formar part. No? O sigui, aquells imports que ja denunciem que no tenen sentit, doncs a més a més se li imputa doncs un 6, un 10 de benefici industrial, no? Amb la qual cosa doncs, es va engreixant encara més el rebut de l'aigua. I després, clar, després hem de crear ajudes perquè la gent no pot pagar el rebut. Llavors és aquesta perversió, no? Nosaltres acabem dient, avui en dia, el rescat que necessita l'economia familiar doncs potser és a baixar el rebut de l'aigua, no? I potser revisar una sèrie de costos. I nosaltres doncs, ja esbossàvem que segurament eliminant tots aquests costos, que en molts altres serveis no hi són, doncs la tarifa, en comptes de pujar un 2,47, podia baixar un 10 o un 15%, no?
Tu has dit famílies que no poden pagar. Encara en tenim més o què?
Sí.
Mireu, jo... Així, ràpidament podem resumir aquestes dues, perquè m'agradaria parlar del tema de la pobresa energètica.
Mira, primer, una cosa que ens ha sobtat molt, no? O sigui, quan tu mires els costos del servei, hi ha una cosa que li diuen ingressos no tarifaris i que són els ingressos que fan per gestió d'impagats i per noves dades d'alta. I ells ho vinculen clarament a gent que no pot pagar. O sigui, tota aquella gestió d'una persona que no pot fer front al rebut, que això és enviem una carta, enviem una segona, fem un recordatori, tota aquesta gestió està tipificada, diu que cada gestió són 9,8 euros, i a més, a vegades s'arriba al punt en el que es dona de baixa el servei i, per tant, s'ha de tornar a pagar una donada d'alta, que això està tipificat en 30 euros. Doncs els ingressos d'aquesta situació s'elevaven a 4,1 milions d'euros. I clar, dèiem, home, que avui en dia s'estiguin fent uns ingressos extraordinaris de 4,1 milions d'euros d'aquelles famílies que no estan... Simplement de la gestió de no poder fer front al rebut, doncs també ens semblava impropi, no? I clar, per altra banda, tens doncs, que es llencen grans fons de solidaritat, doncs una sèrie d'anuncis constants de la bona obra.
Ara, tu anava a dir, precisament per això volia tocar el tema, no? De que les fundacions de determinades empreses ajuden a que...
Sí, sí.
A que les famílies tinguin aigua tot l'any.
Sí, es parla de 20.000 usuaris. Nosaltres no hem aconseguit que ens donin cap xifra, o sigui, que no sigui una declaració d'intencions. Però, clar, quan nosaltres jo feia els càlculs de quants casos s'estan havent-hi d'impagaments, em sortien 400.000 casos d'impagaments a l'any. Per tant, sembla que el benefici...
A Catalunya o a Espanya?
Bueno, a l'àrea metropolitana.
A l'àrea metropolitana.
O sigui, jo dividia el volum d'ingressos que tenien pels costos que ells fixen de referència, sortien 400.000 casos d'impagaments i prop de 10.000 donades d'alta, eh? Que això vol dir, no vol dir talls, vol dir gent que no només li han tallat, sinó que l'han donat de baixar el servei. Fa pocs mesos, en una entrevista al Col·legi de Camins, el president executiu d'ACBAR deia, i aquí sí que entenc que estem parlant d'enclau estatal, que estaven executant uns 12.000 talls mensuals. Això són 144.000 talls d'aigua a l'any. Clar, és una barbaritat. O sigui, pensar 144.000 talls d'aigua a l'any, bueno, o sigui, ens fica en un escenari de que, evidentment, cal fer alguna cosa, no? I amb ajudes no ho solucionarem. Aquí estem entrant en una perversió que és jo pujo el servei inexorablement i he d'anar pujant les ajudes inexorablement. I, per tant, mai sortirem d'aquesta roda perversa perquè cada cop el servei serà més car.
Amb ells els hi surt a compte.
Sí, sí, clar.
Sempre surt més a compte, cobrar més alta la factura. M'imagino encara que això ens porti a que haguem de donar més ajudes.
Clar.
Igual ells deuen saber quin és el preu real de l'aigua i, per tant, poden assumir-ho.
Sí, sí. Per exemple, en aquest cas dels talls, quan jo he parlat amb altres empreses del sector de dir, escolta, aquests m'han dit que estaven, bueno, que els semblava totalment exagerat cobrar 10 euros per cada gestió de cada impagament. Diu, és que clar, diu, no, sí, per enviar una carta.
En fi, Eloi Badia, moltes gràcies, que hem esgotat el temps. Sí, sí, volíem parlar de més coses, però hauràs de tornar a venir com vam quedar ja l'any passat. Almenys ho hem complert, Portava de la plataforma Aigües Vida, moltíssimes gràcies per haver-nos posat una mica de llum en el tema de la...
Moltes gràcies per la invitació.
Bona nit.
Bona nit.
El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Estimat Enric, com estàs? Bona nit.
Bé, bona nit, Joan.
Tot bé?
Tot bé.
Sí. Avui de què ens vols parlar?
Bueno, et volia parlar de moltes coses, però com que aquest espai només és un punt de llum,
sí,
avui et faré dos apunts, dos petits esclats. El primer és que penso que en aquests temps en què les tradicions anglosaxones prostitueixen les nostres tradicions portades per als interessos comercials, com és el cas de la importació de la festa de Halloween,
sí,
en lloc de la festivitat de Tots Sants,
voldria
reivindicar la figura dels sants.
A veure.
En totes les èpoques i en totes les religions, els sants han estat éssers humans excepcionals. Excepcionals per moltes raons. Fins i tot al marge de la religió catòlica o de les religions que els han fet sants. Per tant, amb aquest punt de llum d'avui, recomanaria llegir o relegir les biografies d'alguns dels més significats sants de la història. Segur que aprenem valors i ensenyaments molt útils per la nostra vida, perquè realment han estat éssers humans excepcionals. I parlant de Tots Sants, també acaba de passar una altra festivitat, que és la dels difunts.
Sí.
I en aquest sentit, voldria recomanar una breu meditació pels nostres difunts, una breu meditació que recomanava Paramahansa Yogananda, que va estar considerat com un sant o com un ésser realitzat de la Índia. Ho llegiré, si em permets, en castellà, perquè així està el llibre que ara mateix tinc obert davant meu.
D'acord. Quin és el títol del llibre, per situar-nos?
El llibre es diu Donde brilla la luz.
Molt bé.
Sabiduría e inspiración para afrontar los desafíos de la vida.
D'acord. Som-hi.
I mira, llegir un petit paràf que és molt curt,
digues.
Però que pot ser útil.
A veure.
Diu lo següent. Para enviar tus pensamientos a los seres amados que han fallecido, siéntate quietamente en tu habitación y medita en Dios. Cuando sientas la paz en tu interior, concéntrate profundamente en el centro crístico, es decir, el centro de la voluntad que está situado en el entrecejo, entre medio de las dos cejas. Y desde ahí, con concentración, envía tu amor a los seres amados que han partido. Visualiza en este centro a la persona con quien deseas comunicarte y envía a esa alma tus vibraciones de amor, fuerza y valor. Si lo haces con perseverancia, con fe y con devoción, y no disminuye tu intensidad ni tu interés por ese ser amado, esa alma indudablemente recibirá tus vibraciones. Y esos pensamientos de amor que envías a tus seres queridos les darán una sensación de ser realmente amados y de bienestar. En verdad, así como tú no les has olvidado, tampoco ellos te han olvidado. Paramahansa Yogananda.
Molt bé, Enric. Doncs per tenir-ho present i per tenir-los presents.
Sí, perquè quan fas aquesta petita meditació, entres, a més, en un estat de pau i d'amor interior meravellós. Jo ho recomano sincerament.
Doncs molt bé. Moltes gràcies, Enric, pels teus dos punts de llum.
Sí, avui ha sigut doble.
Dos punts en un, però està molt bé. Fins la setmana que ve, una abraçada.
Fins la setmana que ve, una abraçada.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
En fi, que arriba el moment de posar el punt i final al programa El Compromís Ciutadà, gràcies a la Swaminiranda per la seva presència en el programa, l'Enric Tintoré també pel seu punt de llum, ha estat el Mario Ramírez de les Vies de Sol, Xavi Pagant a la producció i servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Com diu Gandhi, i ho saps, és un dels lemes del programa, sigues tu el canvi que vols veure al món. Gràcies per la companyia i fins dilluns que ve a partir de les 8. Bona nit.